Confidències, a Ràdio 4, amb Olga Rodríguez.
A les portes d'una jornada de reflexió, us volem convidar a això, a reflexionar, a pensar, a filosofar. Perquè en un món tan materialista com el nostre, on tot es compta pel seu valor econòmic, el seu rendiment, quin valor té tot això? Ho valorem realment? Aquesta nit volem filosofar amb Joan Carles Mèlic. Benvingut.
Gràcies.
M'agrada escoltar gent que pensa perquè anima a pensar.
Bé, això seria l'ideal, que les persones que pensin, com a mínim, animem a pensar. El que passa és que algunes persones, fins i tot algunes persones que pensen o que diuen que pensen, a vegades et desanimen.
Hi ha pensaments positius i negatius, això és veritat.
Sí, però també depèn de la persona que ho rep. És a dir, jo crec que a vegades és difícil establir a priori quin pensament serà positiu o negatiu. Vull dir que si jo et dic alguna cosa, tu, les persones que ens escolten, jo no sé quin efecte tindrà. Per mi pot ser molt positiu, però potser la persona que ho rep ho interpreta d'una manera diferent. Per tant, això és com quan llegim un llibre, o quan anem al cinema, o quan anem a una exposició. És a dir, aquell quadre significa coses diferents per persones diferents, malgrat que sigui el mateix quadre, la mateixa pel·lícula, la mateixa novel·la.
Aquesta és la gràcia, no?
Sí, aquesta és la gràcia de l'art. Mm-hmm. És a dir, la diferència entre l'art i la ciència, jo diria, entre una forma matemàtica o llegir un relat de James Joyce o de Virginia Woolf, per exemple, és que la hipotenusa del quadrat és igual a la suma dels catets del quadrat, és a dir, la fórmula del teorema de Pitàgores significa el mateix, o hauria de significar el mateix, aquí o a la Xina popular.
Per a tothom, clar que sí.
Aquell, no? El mateix igual. I en tot cas, si no significa el mateix, aleshores el senyor Pitàgores, en aquest cas la fórmula, té un problema. En canvi, l'art no. Si l'art o la literatura o fins i tot la filosofia, perquè per mi la filosofia està molt més a prop de l'art que de la ciència, signifiqués el mateix, aleshores estaríem adoctrinant.
Tot el que té emoció permet aquesta diversitat d'interpretacions,
sí.
No?
Sí. Tot el que és ambigu, jo diria, no? La paraula, jo reivindico també emoció, clar, com tu dius molt bé, però la idea de l'ambigüetat, és a dir, una fórmula matemàtica o una fórmula física o una teoria biològica...
És fred.
Sí i no, no pot ser ambigua. És a dir, a l'àmbit de les ciències empiriconaturals i de les ciències formals, no? Diuen el que diuen i només el que diuen.
I no es pot moure, clar.
No. I, per tant, si tu em calcules l'àrea del quadrat malament, jo sóc professor de matemàtiques i et diré, Olga, això
malament.
Està mal calculat. Mm-hmm. Ara, des del punt de vista artístic i també filosòfic, què vol dir una frase de Nietzsche, una frase de Plató? Què vol dir el mite de la caverna de Plató? Què vol dir això? Esclar, podem dir potser el que Plató no volia dir pel seu context. Hi ha paraules que signifiquen alguna cosa en el segle V abans de Crist en grec i per nosaltres no, però sempre hi ha un punt d'ambigüetat i a mi em sedueix l'ambigüetat.
Després tornarem als clàssics, però tinc la sensació que en això del pensament no hi ha terme mig, no? Perquè hi ha qui pensa molt, els que no pensen mai gens. Què és pitjor, no pensar mai o pensar-ne massa?
Molt bona pregunta, aquesta, i molt difícil, com tota una
pregunta. És més cansat pensar, no?
Sí. A vegades pensar té problemes. És a dir, quan et diuen, vostè pensa massa, vull dir, vostè es complica la vida. Si no et vols complicar la vida, aleshores no pensis.
Però també és més avorrit.
És més avorrit i jo diria menys humà, no? Uh-huh. Perquè normalment els animals en general, parlant d'animals en general, una formiga jo diria que no es complica la vida. La formiga que és soldat és soldat i no es planteja... Escolti, a mi m'agradaria ser reina, no? Soldat, no? I això podíem extrapolar-ho a altres àmbits del regne animal, no? Ara potser podria sortir aquí un biòleg, un paleontòleg o el que sigui, un primatòleg, i em dir que els ximpancers pensen també bé, però sense entrar en això, no? Jo diria que allò que caracteritza l'ésser humà, almenys a partir dels grecs, clarament, que és quan es diu que s'inventa la filosofia, no? Perquè què és l'ésser humà seria una altra pregunta. Però almenys a la història de la humanitat des de Grècia, que és el moment en què es crea la filosofia, és justament que nosaltres pensem. I pensar d'entrada és complicar-se la vida, o dit en termes més filosòfics, problematitzar la vida. És a dir, allò que tothom donaria per descomptat, jo em faig un problema i pregunto per què. Per què les coses han de ser com són? Potser les coses són aquestes però ho són perquè han arribat a ser i podrien ser d'una altra manera.
El pensament i la verbalització d'aquest pensament, el logos, és sí. el que ens diferencia dels animals.
Sí.
Segurament és acusarat preguntar-li a un filòsof per a què serveix la filosofia, perquè em diré, és que jo vivo d'esto, no?
Sí.
Però, de debò, per a què serveix la filosofia? Podríem viure sense filosofia?
Si s'entén filosofia com una disposició de l'ésser humà, una disposició estructural en l'ésser humà, és a dir, no des d'un punt de vista estrictament acadèmic, universitari. Jo crec que l'ésser humà no pot viure sense filosofar. És a dir, la pregunta no és per què serveix la filosofia exactament, perquè la filosofia no té una utilitat, encara que alguns diuen que sí, no? Per exemple, tinc entès que hi ha grans empreses americanes que contracten filòsofs perquè allò els serveix per ser més productius o coses d'aquesta. Bueno, jo això no ho he seguit, no? O, per exemple, quan es pensa la filosofia des de l'autoajuda. Recordes que fa uns quants anys va sortir aquest llibre, em sembla, de Lumarinov, podria ser... Bueno, és que jo no el vaig arribar a llegir mai, que deia «Más Platón y menos Prozac»,
sí.
No? Per tant, et podien dir, escolti, la filosofia l'ajudarà a viure. No? Jo no hi crec massa en aquestes dimensions de la filosofia. Jo crec que això és reduir la filosofia a autoajuda o reduir la filosofia a empresa o a psicologia o altres coses que no les critico, però que per mi no és la filosofia. Jo diria que la filosofia és una disposició de l'ésser humà que consisteix en aturar-se, cosa molt difícil, en aturar-se, i en intentar fer preguntes allà on normalment donem el món per descomptat. Normalment no en fem, de preguntes. No?
Potser podríem viure sense la filosofia, però també podríem viure sense literatura, sense art, sense música, però el món seria un lloc molt més trist, no? I molt més desagradable.
Sí, certament. Però a vegades jo no voldria que se m'entengués que vull dir que la filosofia ens fa necessàriament el món més agradable. Ens el fa més humà, en el sentit que jo entenc la condició humana, que és una condició incerta, problemàtica, ambigua. És a dir, eliminar la filosofia significaria, entre altres coses, eliminar el dubte. El dubte. Per exemple, recorda Descartes, no? Encara que Descartes es diu que era un dubte metòdic, jo crec que era bastant més existencial del que la gent es pensa. Eliminar el dubte, i si s'elimina el dubte, s'elimina l'humà. Mira, ni els déus dubten, ni els animals dubten. Només els humans dubtem o podem dubtar. I no dubtar de com es fabrica un endoll o com es fa un cotxe o com, jo què sé. No, no, dubtar existencialment. La filosofia es fa grans preguntes que tothom es fa o s'hauria de fer. És a dir, les clàssiques, no? Qui sóc? D'on venim? A on anem? I, sobretot, quin sentit té la vida.
I què hi ha després de la mort?
Què hi ha després de la mort, certament. Què hi ha després de la mort? Quin sentit té la vida si sé que m'he de morir? Per què hem nascut si sabem que ens hem de morir? Hi ha un sentit en majúscules? O bé el sentit només és en minúscules i cadascú se l'inventa? I el meu sentit serveix per tu? Si jo arribés a saber quin és el sentit o el meu sentit, això em serviria per dir que aquest és el sentit en general i no només el meu, i per tant dir-te, Olga, tira per aquí, saps? Aquestes són les
coses. Home, ens entendríem millor, segurament, si tinguéssim el mateix sentit, però també seria una altra vegada més avorrit, no?
Jo crec que és important que els éssers humans s'entenguin per viure en comú, naturalment. Si no, no podríem viure. La política i la democràcia passa per la discrepància, però també per un cert acord, no? Arribem a acords. El diàleg té una finalitat, que és avançar. I, per tant, si ja sabem que no arribarem a cap acord, doncs ara quan els polítics, no, estem a les portes, com tu dius molt bé, d'unes eleccions, i aleshores, si sabem que ja no ens hem d'arribar a cap acord, per què dialogar? Per tant, el diàleg té una finalitat. I els éssers humans necessiten arribar a acords i pactar i tot això. Ara, amb això no hi ha només humanitat. Jo crec que és molt important la discrepància. És molt important no estar d'acord, també. I a vegades pensem, per exemple, en el cas de la democràcia, que simplement democràcia és, doncs, votar, per exemple. Sí, sí, però també és discrepar. També és viure en la discrepància. Mai no som democràtics.
Dius que la democràcia és un horitzó, no? Que mai
exacte,
no hi arribem, no?
Exacte. Per això jo, en alguns dels meus llibres, he dit, seguint alguns autors, que ara podríem citar, però no és el cas, perquè no estem en un lloc acadèmic, no? Que res és menys democràtic que un estat que diu ja som democràtics. La democràcia és alguna cosa a venir,
que es guanya, no?
Que,
també?
Sí, i que no s'arriba mai, com tu has dit molt bé, l'horitzó, no? Alguna cosa que jo intento veure relativament al final, però que no acabo de veure ben bé, perquè l'horitzó es veu i no es veu alhora, és a dir, i en tot cas sé que mai no hi arribaré. Perquè, mira, Olga, esclar, ser democràtic voldria dir que visc en el millor dels mons possibles, és a dir, que visc en un paradís. I l'ésser humà, precisament perquè és finit, mai no pot creuar les portes del paradís, perquè si no deixaria de ser finit. I això és l'única cosa a la que no podem renunciar. Si no, seríem déus o bèsties. Pascal, no, aquest filòsof tan important del segle XVII, deia l'ésser humà no és ni àngel ni bèstia. I compte, perquè el que fa l'àngel acaba fent la bèstia. Vol dir, nosaltres no som perfectes ni en positiu ni en negatiu. No som ni bons ni dolents, no som ni àngels ni bèsties. No? Però compte, perquè els que diuen que són àngels sovint acaben sent els pitjors de tots, perquè són malèvols, aquests són els pitjors.
No ens podem refiar de les aparences, no?
No.
Abans parlàvem de per què serveixen les coses. Per què serveix la religió? Si és que serveix per alguna cosa, o és com una mena de coartada perquè tenim por, com he dit abans, aquella després de la mort, i amb això doncs tenim com una sortida de dir, bueno, hi ha alguna cosa.
Jo distingiria la religió de Déu. I de Déu encara podríem parlar de diferents tipus de maneres d'entendre Déu, no? Però la religió també seria una dimensió antropològica fonamental. No hi ha ésser humà sense pregunta religiosa. I determinades preguntes religioses estan molt a prop de les preguntes filosòfiques, també. Però, per exemple, una pregunta filosòfica és: Déu existeix? Aquesta és una pregunta filosòfica i religiosa alhora. Déu existeix? Aleshores, qualsevol ésser humà, fins i tot, no cal que sigui en el món occidental, en aquest cas, podria ser abans, no? Perquè hi ha... El món occidental es caracteritza sobretot perquè hem rebut, d'una banda, l'herència dels déus grecs i dels personatges de la Ilíada, de l'Odissea, les tragèdies gregues, però, d'una altra banda, el judeocristianisme i, per tant, del déu monoteista. I nosaltres, quan ens preguntem per Déu, ens preguntem per una determinada imatge de Déu, per una determinada imatge de Déu, que és el déu doncs, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, i després el déu, i els islàmics també, no? Serien les tres grans religions monoteistes, el món jueu, el món cristià i el món islàmic. Bé, però, clar, la religió és una pregunta, fonamentalment. És la pregunta pel sentit últim de la realitat. I això funciona amb independència de Déu. Per exemple, hi ha filosofies radicalment atees que es fan preguntes religioses. I això no és una crítica. Per exemple, per mi el marxisme podria ser un tipus de filosofia política, social, econòmica, etc., antropològica, que nega l'existència de Déu, però que fa preguntes religioses. La pregunta per l'últim, no? Finalment arribarem a un lloc, no? I per tant hi ha una utopia, en el bon sentit de la paraula, tampoc ho critico, simplement intento descriure el fenomen, no? Per tant, hi ha religions atees, i no estic pensant només en el budisme, que sempre és l'exemple que es posa, religions orientals, no, filosofies atees, però que es fan preguntes religioses. En definitiva, per mi, la religió és ineludible perquè és una pregunta o un conjunt de preguntes.
El seu últim llibre es titula La religió de l'ateu, que sembla un contrasentit, però sí, amb això últim que ens acaba d'explicar ja li trobem una mica l'explicació,
sí.
No?
Sí, en efecte. Aquest llibret és un llibret molt curt, té 80 pàgines. Fa 4 anys em van convidar a Colòmbia a Medellín, concretament, a fer una conferència, i va ser aleshores quan la vaig escriure per primera vegada, aquest text. Aleshores vaig fer la conferència, aquest text no es va arribar a publicar, es va fer una edició, diguem-ne, que es va així d'estar per casa, per dir-ho d'aquesta manera, però no es va arribar a publicar, i 4 anys després l'Ignasi Moreta, l'editor de Fragmenta, li va agradar, i em va dir, escolta, per què no ho mirem, això? La podies tornar a mirar? A veure, originalment no es titulava així. No es titulava així. Però al tornar-me-la a mirar, vaig recordar, i quan jo l'estava corregint, clar, 4 anys després l'havia de corregir, no? Vaig recordar una frase meravellosa de Virginia Woolf, que és una, per mi, una de les grans escriptores, potser per mi la més gran escriptora, escriptor barra escriptora, no vull dir escriptora de dones, sinó escriptor en general, del segle XX, de la senyora Dalloway, de Mrs. Dalloway. Hi ha un moment a la senyora Dalloway, aquesta gran novel·la de Virginia Woolf, que diu, estava envoltat, o alguna cosa així, de la religió de l'ateu. És a dir, fer el bé per pura bondat.
Això és molt interessant perquè no tothom que és religiós és una bona persona, no? Fins i tot podem pensar en els fanatismes religiosos, no? Que maten en nom de Déu.
Clar, aquesta és una de les tesis del llibre i en general de la meva obra. En els últims anys, si m'he dedicat a alguna cosa, ha estat en fer el que jo anomeno una crítica al pensament metafísic. De fet, el llibre comença així. Què és el pensament metafísic? En poques paraules i perquè tothom ho entengui. Doncs un pensament que creu que existeixen principis absoluts i que quan pensa en Déu pensa en un principi absolut, sagrat, incontestable, que demana obediència. Aleshores, aquest principi absolut, que algunes persones li posen el nom de Déu, em serveix o serveix a aquestes persones per legitimar a vegades el bé, però a vegades el mal i la crueltat. Els grans camps de concentració, i no ho dic jo, ho diu autors molt importants, escriptors molt importants del segle XX, els grans camps de concentració s'han construït en nom del bé, en nom de la justícia, en nom de la veritat. I això és molt perillós. Perquè tu imagina't que ve una persona amb un arma automàtic, amb un fusell automàtic, i et diu, no, jo vaig començar a matar gent perquè Déu m'ho mana. I està convençut d'això, i no una persona, moltes persones que ho fan. I no estic pensant necessàriament en el món islàmic, pensem per exemple en l'Inquisició, i algunes persones diran, ja ha sortit la Inquisició, bé que es llegeixin els germans Karamazov de Dostoyevsky, la llegenda del gran inquisidor. És a dir, quan jo faig una crítica, en aquest cas a la idea d'absolut tal com la Inquisició ho pensa, simplement remeto a les persones que ens escolten a llegir un capitulet molt breu de la gran novel·la de Dostoyevsky, Els germans Karamazov, que es titula El gran inquisidor, i aleshores entendran això, com es pot matar en nom de Déu.
Un altre llibre recent és Contra els absoluts.
Sí.
I, clar, vostè mata el llibre de la religió de l'ateu comença també matant a Déu, com va fer Nietzsche, no?
Sí.
Però matant a Déu mata les veritats absolutes, sí. No? Que diu aquests absoluts. El que mata és aquesta idea d'un ésser superior que és el que determina tota la nostra existència, no?
Sí, sí, perquè per mi... I a més jo crec que aquesta és la gran bona nova del cristianisme. M'explico, perquè això pot semblar... En la conversa amb l'Ignasi Moreta, que és aquest llibre que són contra els absoluts, Contra els absoluts és un diàleg amb el meu editor de Fragmenta, Ignasi Moreta. Doncs ell ja fa un temps em va preguntar, i en el llibre surt així, com em definia religiosament. I jo li vaig dir, jo em defineixo metafísicament agnòstic, però èticament cristià. És a dir, metafísicament agnòstic vol dir que jo no sé si Déu existeix en el sentit d'un primer motor o si hi ha vida després de la mort. Agnòstic vol dir, miri, no
dubto.
Ho sé, dubto, exacte, el que dèiem al començament, dubto. M'agradaria, és a dir, si tu ara em dius, escolta, tu firmaries, home, per descomptat, ara on s'ha de signar, no?, perquè això no s'acabi aquí. Però si em preguntes, jo dubto, i per tant, jo diria, no tinc fe. Esperança tinc la de Kafka, vull dir, quan a Kafka li pregunten, Franz, vostè té esperança? I Kafka diu, sí, però no per nosaltres. No per nosaltres. Per tant, esperança, jo diria, en tinc més ben poca o, en tot cas, en el sentit de Kafka. Però intento ser caritatiu o compassiu, com a mi m'agrada. És a dir, intento preocupar-me pels altres.
Ser bona persona.
Ser bona persona. No el bé, la bondat. I voldria recordar a les persones que ens escolten que aquesta frase, fe, esperança, caritat, i el més important és la caritat o la compassió o l'amor o l'àgape, com es diria en grec, és una frase de Sant Pau a la primera carta als cristians de Corint. És a dir, la gran bona nova del cristianisme segons Sant Pau és que el més important per una persona no és tenir fe, ni tampoc esperança, sinó tenir caritat, és a dir, tenir compassió, és a dir, preocupar-se per les persones que reclamen la nostra preocupació. Compte amb aquells que diuen que tenen fe, que diuen que tenen esperança, però que no són caritatius. Aquests són els pitjors.
Que també n'hi ha, clar.
Exacte. I que també parlen en nom de Déu. Per això el contra els absoluts vol dir contra una determinada visió de la religió i de Déu que es focalitza en el sagrat. Jo, davant del sagrat, defenso el sant. Lo santo, diríem en castellà, no? Això pot semblar molt vaticà, si tu vols, molt... molt...
No, no, però ho baixem a terra.
Però és filosòfic. Mm. Hi ha un filòsof que a mi m'agrada molt, que és un filòsof jueu, ja va morir, Emmanuel Levinas, d'origen lituà, no? De Lituània, ja l'únic filòsof lituà conegut. Levinas, en els seus llibres, diu, no, davant el sagrat. Era jueu, Levinas? Davant el sagrat. Compte, l'important és el sant. I què vol dir el sant? Quan una persona és santa? Una persona és santa quan és capaç de donar i donar-se als altres. Evidentment, la màxima expressió de la santedat és donar la seva vida per una altra persona. I algunes persones m'han dit, però és que això és molt utòpic. Realment hi hauria un pare o una mare que no donés la seva vida pels seus fills o filles? Per tant, la idea de santedat jo crec que s'hauria de recuperar en la filosofia i al mateix temps fer una crítica al sagrat. A mi...
Els absoluts, no?
Els absoluts. A mi, quan una persona diu jo he vist a Déu i torno per a ensenyar-te o ensenyar a la resta dels mortals quin és el camí correcte que et portarà al paradís, això em fa molt de por.
La filosofia seria una religió sense Déu?
Jo no ho diria, això, potser. No ho diria, però fas preguntes molt importants. Que
hauria...
No, al contrari. No m'has de demanar perdó, al contrari. El que et vull dir-te és que són preguntes que potser necessitaria més temps per pensar-ho.
És que hi ha molts dubtes, no?
Sí, però que, per exemple, aquesta pregunta no me l'havien fet mai, aleshores no tinc una resposta immediata. L'altre dia, en un curs per adults, una persona també em va fer una pregunta i li vaig dir, això hauria de pensar. I una altra persona em diu, és increïble que un professor digui a un grup de gent això ho hauria de pensar, perquè tothom té respostes per tot. Aleshores, això hauria de pensar. Però així d'entrada, jo diria que si entrem religió com a pregunta, no dic que la religió sigui només preguntar-se, però que en tota religió hi ha una pregunta, hi ha preguntes filosòfiques que també són preguntes religioses, que és la pregunta, això, pel sentit últim...
Sí, existencials.
Sí, les preguntes més existencials. Que alguns diran preguntes metafísiques, i està bé, si jo critico la metafísica... No és a les preguntes metafísiques, sinó a les respostes metafísiques. Uh-huh. És a dir, jo crec que l'ésser humà és un ésser que es fa grans preguntes fonamentals, grans preguntes, allò que els alemanys anomenen preguntes fonamentals de la vida. Aquestes són les preguntes. Alguns diran preguntes religioses, altres diran metafísiques, o altres diran simplement filosòfiques. El problema no és la pregunta, perquè l'ésser humà és un ésser que es pregunta, és un homo coherens, no?, que es fa preguntes. El problema és, hi ha resposta a aquesta pregunta? Jo diria, si n'hi ha, fixa't, si n'hi ha, només pot ser provisional. No hi ha resposta absoluta.
També diuen que quan teníem totes les respostes ens van canviar les preguntes, no?
A Wittgenstein, aquest filòsof austríac que passa per ser un positivista i és tot el contrari, però bueno, aquest seria un altre tema, diu en un dels seus llibres, el Tractatus, lògico-filosòficus, tinc la sensació que quan totes les preguntes científiques han obtingut resposta, quan totes les preguntes científiques han obtingut resposta, encara no s'han tocat gens els nostres problemes vitals. La ciència no pot abordar aquestes preguntes. S'han d'abordar des de la filosofia, des de la religió, des de l'art.
I l'ètica, que és una paraula com abstracta?
Mira, jo distingeixo... Intento distingir entre ètica i moral, d'una manera potser diferent de moltes persones. Per mi la moral sempre és social, és un conjunt de valors i normes propis d'una cultura concreta en un moment determinat de la seva història.
I pot haver-hi una doble moral.
Doble moral, triple o la que vulguis. I a més la moral depèn del moment històric i de la societat en la que vius, no? I dins d'una societat complexa com la nostra, doncs hi ha moltes morals, etc. La moral és això, la moral és una qüestió social. Quan tu li dius al teu fill, escolta, t'has de rentar les mans i t'has de vestir d'aquesta manera, no pots vestir-te de qualsevol manera, això són costums socials, perquè ja tapem parts del nostre cos i descobrim d'altres. Això és moral. Ara, l'ètica és una altra cosa. L'ètica és molt difícil dir-ho així en poc temps, no? Però jo definiria l'ètica com la resposta ara i aquí a una demanda d'algú en una situació de radical imprevisibilitat. I a vegades aquesta situació ens porta a desobeir la moral. I si voleu un exemple d'això, de nou jo aniria al Nou Testament, llegit literàriament, jo llegeixo el Nou Testament literàriament, perquè he dit que era agnòstic, metafísicament agnòstic, que és la paràbola del samarità. Evangeli de Lluc, capítol 10, versicle 30. La paràbola del samarità. Tothom recorda, no?, aquell individu que baixava de Jerusalem a Jericó i que l'atraquen i el deixen mig mort al camí. Passen tres persones per davant d'ell, un sacerdot, un levita i un samarità, que era l'enemic dels jueus. Els dos primers passen de llarg. I l'únic que s'atura és el samarità. Però l'important d'aquest text és que el moment en què el samarità s'atura desobeeix la moral en funció de l'ètica. És a dir, donar una resposta ètica, és a dir, donar una resposta compassiva, que per mi és la paraula que millor explica l'ètica, la compassió, a vegades suposa posar en crisi la moral en la qual hi he estat educat. Si el samarità hagués sigut moralment bo, hagués complert la llei, no s'hagués aturat mai, no? Ara, clar, em diran, bueno, i com sabem això? Com sabem quan hem de ser ètics i quan de ser morals? Bé, això no ho sabem.
Hem de ser ètics sempre, no?
Sí, però l'ètica té una cosa que la moral no té, que és la mala consciència. És a dir, Sigmund Bauman, el gran sociòleg, deia, ser ètic és no sentir-se mai suficientment bo. La moral és una fàbrica de bona consciència. He fet el que havia de fer. He complert el meu deure. Que està bé, l'ésser humà, no estic criticant la moral. La moral és necessària per viure amb els humans, perquè som finits. El que estic criticant és la colonització moral del món. És a dir, quan la moral engloba l'ètica i l'ètica desapareix. L'ètica és la mare consciència. És a dir, ser ètic suposa també preguntar-se sempre: hauré estat a l'altura? Hauré actuat bé? Hauré estat compassiu? Tu em demanaves una cosa, i jo què faig? Per exemple, imaginem un cas d'un malalt terminal, no? El tema de l'eutanàsia, que és un tema que està molt present, no? Sí. La moral diu el que diu. El dret diu el que diu. I aleshores, tu què dius? Hi ha un altre text bíblic meravellós que és el començament de l'Evangeli de Joan, Joan 1, en el que tothom recordarà, i si no ho poden llegir, el moment en què a Jesús se li acosten uns homes i li diuen amb una dona que comès adulteri. Diu, aquesta dona ha comès adulteri, la llei de Moisès diu que l'hem de lapidar, l'hem de matar amb pedres. I tu què dius? Recordes que Jesús guarda silenci i els altres insisteixes. L'hem de matar, la llei ho diu, la moral diu que l'hem de matar. I tu què dius? I Jesús diu, el que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. Això és una resposta ètica, això és extraordinari. I ho diu un agnòstic que intenta llegir els textos bíblics, en aquest cas el Nou Testament, des d'un punt de vista literari.
Realment estaríem mitja hora més, portem mitja hora de conversa, estaríem mitja hora més parlant de tot això. Em deixo moltes preguntes, sí, però les deixarem per un altre dia, que a més em podrà respondre a la que li he fet abans.
Molt bé.
De si la filosofia és una religió sense Déu.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies i perdó per haver rebaixat la filosofia al meu nivell.
Al contrari, ha estat un plaer immens de ser aquí a parlar amb tu, que les persones ens escoltin i a veure si provoquem més dubtes dels que ja tenien.
Dubtem, pensem, reflexionem. Moltes gràcies.
Gràcies, Olga.
stars and